Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez ja han arribat avui a la presó de Zuera, a Saragossa, mentre que Carme Forcadell i Dolors Bassa sortiran demà, segons institucions penitenciàries, d'Alcalá Meco. Es preveu que tots siguin a la presó de destí a Catalunya dijous a tot estirar. El jutge Pablo Llarena, d'altra banda, ha donat llum verda a la possibilitat de traslladar de manera imminent Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, també a presons catalanes. Hem sabut, d'altra banda, que l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han lliurat als advocats la fiança imposada pel jutge Pablo Llarena al govern de Carles Puigdemont, destituït pel 155, una fiança solidària que, si no lliuraven, podrien veure's sotmesos a l'embargament dels seus béns. I el govern català, per tancar la plana política de casa nostra, ha decidit restituir els delegats a Alemanya i Itàlia. La portaveu Elsa Artadi ha dit que el trasllat dels independentistes a presons catalanes és una obligació legal i s'ha queixat de manca d'informació sobre el procés d'acostament. Canviem ràpidament de qüestió. La policia espanyola ha posat en marxa avui una operació en ajuntaments d'una desena de comunitats autònomes per la presumpta contractació irregular de serveis informàtics relacionats amb la seguretat viària. El jutjat d'instrucció número 2 de Badalona ha actuat a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció. En plana cultural, a les 8 d'aquest vespre, a Sorpa, a l'Alt Àneu, es fa, concretament a l'església de Sant Pere, un concert amb la soprano Anaïs Oliveres i amb la direcció i la dansa de Raquel Gualtero. Interpretaran l'obra Noir dins el programa de Dansàneu. I un últim apunt, els bisbes de Catalunya es reuneixen avui i demà en la trobada 227 de la Tarraconense amb temes de coordinació interdiocesana. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93 409 2777, 93 409 2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Thank you.
Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta Oriol Casals.
Benvinguts a Grans Històries. Si us agraden les històries i si us agraden les històries grans, esteu en el millor moment perquè un dia més comencem aquí per parlar, per escoltar una història que ens explicarà una persona gran i, a més, veurem també com interaccionarà aquesta persona amb nois i noies que l'han anat a visitar i entre tots intentarem descobrir com era la vida i com la van viure les persones que avui en dia diem persones grans, doncs com era quan ells eren més joves i vivien en pròpia veu, en pròpia carn, aquestes històries. Ens acompanyen a l'estudi persones relacionades en l'àmbit de l'educació i persones relacionades amb l'àmbit de la gent gran. Avui tenim a la Rosalinda Díaz, que és animadora sociocultural de la residència Roca i Pi de Badalona. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Ella, justament aquesta residència, la residència Roca i Pi, és una de les entitats que promou aquests diàlegs intergeneracionals entre aquestes persones grans i aquests nois i noies. Una altra persona d'aquesta, en aquest cas de la Fundació Roca i Pi, que avui ens acompanya, és el Josep Anton Caubet, que és responsable de l'àrea social d'aquesta fundació. Benvingut.
Què tal, hola.
Ens acompanya de l'àmbit de l'educació avui el Carles Armengol, que de la Fundació Escoles Parroquials. Benvingut, Carles.
Gràcies, content d'estar aquí.
Amb una casa que tu ja coneixes molt bé, eh?
Bé,
prou bé.
Una mica.
Prou bé, perquè ens visites i ens agrada escoltar les teves reflexions. També tenim avui el Martí Boneta, del Centre Promotor Aprenentatge Servei. Martí, benvingut.
Moltes gràcies.
Gairebé no et sentim, a veure una mica més fort.
Moltes gràcies.
Ara sí, teníem
per convidar-nos i per poder estar avui en aquesta tertúlia.
Encantats també de saber de la vostra opinió sobre el que escoltarem avui. Vosaltres, que justament esteu molt acostumats a fer el seguiment d'activitats que promouen aquest servei a la comunitat i que, a més, al mateix temps són educatives.
I tant.
Tenim amb nosaltres també Toni Huguet, des de Control de So, i sabent ja qui som avui a l'estudi de Ràdio Estel, anem a descobrir les persones que van ser les protagonistes i que seran avui les protagonistes d'aquest diàleg intergeneracional.
Arcadia Pulido Gutiérrez, soy del barrio La Salud. He sido trabajadora de campo y he vivido una vida un poco dura. Espero que vosotros espabiléis ser buenos estudiantes, que siempre teniendo buenos estudios sacaréis algo.
Em dic Izan Ramos García y soy de la clase de 5 de primaria.
Adrià Molina Camacho y tinc 10 años.
Hola, em dic Joel Martín Otero.
Jo em dic Gabriel Sánchez Soler.
Jo em dic Abel Montesinos Sánchez, tinc 10 anys i vaig a 5è de primària al Col·legi Mare de Déu de la Salut.
Hola, em dic Lucía García García i tinc 10 anys i vaig a 5è de primària.
Alba Ramírez Estevez.
Hola, em dic Aitana Sanpensanz.
Hola, em dic Marina Hernández de Venezuela.
Hola, soc Aitana Mayor Aleras.
Em dic Mauro Quintas Martínez.
Hola, em dic Eric Rodríguez Moreno.
Em dic Damián Marín Escudero.
Vaig a la classe de 5è amb el professor David.
I ja veiem que són una bona colla, aquests nois i noies. L'Izan, l'Adrià, el Joel, el Gabriel, l'Abel, la Lucía, l'Alba. Tenim dues aitanes avui, la Marina, el Mauro, l'Eric i el Dani, tots ells alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut, del barri de la Salut de Badalona, del mateix lloc, del mateix barri d'on és l'Arcàdia Pulido, aquesta persona que els va explicar la gran història que anem a escoltar tot seguit.
Yo vengo de vivir en un campo de la Luisiana, de la parte de Sevilla, que no estábamos al pueblo, teníamos media hora en bicicleta, que es lo que hacíamos el recorrido, en bicicleta. Cuando volvías te cogía cuesta abajo, pero para subir era cuesta arriba, que también era duro. No teníamos nada cerca, si necesitábamos algo teníamos que ir al pueblo y allí en el campo pues criábamos las cabras, criábamos las vacas, criábamos los caballos. Lo criábamos todo porque teníamos que depender del campo.
Y anem a descubrir cómo era el día a día al camp.
En buen tiempo, a las 5 de la mañana, estaba ya levantado. y a cortar el trigo, porque el trigo tenías que sembrarlo primero, luego tenías que cortarlo y trillarlo, como decimos allí, pasarle unas cosas para que suelten el grano. Y luego, pues, al aire, ventarlo para que apartarlo de la paja. Coger el maíz, porque también criábamos el maíz, criábamos la lenteja, criábamos todo lo que se pueda comer. Eso se criaba allí. Teníamos vacas para la leche, teníamos los caballos para poder labrar la finca, porque si no, antes no habían tractores, no había nada de esto. Y te tocaba de que el caballo fuera tirando del arado y tú aguantándolo. Y eso lo he hecho yo también. Y el agua, pues teníamos que sacarla con un carrillo a cubo. Una vida muy dura.
I veiem què en pensen els nois i noies.
Que diu el meu pare que per a mi i per als meus germans diu que estaria molt bé que per una setmana que anem al camp perquè així ens espavilaríem.
I tanto que espavilaria ahí. Però hacer lo que hacíamos nosotros, no hacer ahora lo que hacéis, ir a correr a pelota. Cuando hay que coger las olivas una por una, tela, ¿eh? Que se zamarreaba el olivo y las olivas había que cogerlas. Y de rodillas y cogiendo las olivas.
Que desde que se levanta a las 5 de la mañana hasta que se va a dormir, ¿cuánto tiempo hace trabajando?
Uy, de sol a sol. Desde que salía el sol hasta que se perdía. Justo parábamos para comer. ¿Sabes qué nos llevábamos de comida? Naranjas partidas con bacalao.
Però segurament no només menjaven això. Veiem què més menjaven en aquesta època al camp.
Podíamos llevarnos a lo mejor un cocido o un guisado de patatas. Una miga, també no la hacíamos en el campo. Esa era la comida mayor.
I anem a descobrir quanta colla eren a casa.
Porque éramos 11 hermanos. Y 11 hermanos cuesta mucho de sacarlos adelante. Y mi madre se quedó con los 11 hijos muy joven. Todo esto me ha pasado a mí. Y al final, con 17 años, pues digo, no, aquí en el campo no puedo estar. Tengo que espabilarme. Me vine aquí, ya te digo, sin saber y sin nada, lo pasé muy duro.
Anem a veure si entre els nois i noies que van visitar l'Arcàdia n'hi havia gaires que fossin famílies tan nombroses com en la d'ella.
Jo, dos.
Dos.
Uno.
Do. O uno.
Yo tengo un hermano.
Una hermana.
Yo tengo ninguno.
Uno. Un hermano.
Yo tengo dos hermanos grandes.
Una hermana grande y un hermano mellizo.
Una hermana.
Ja veiem que el nombre no és tan elevat. Anem a veure quines coses li van preguntar als nois i noies a l'Arcàdia.
Con 11 hermanos, tú los tenías que cuidar todos.
Los más pequeños que yo sí, tenía que a veces cuidarlo. Que tenía la pequeñita que me tenía ya hasta las narices, pues siempre la tenía que llevar en brazos.
Yo tengo dos hermanos y pues tienen hijos y pues son mis sobrinos y tengo dos de 3 años y que son unos bichos que me molestan mucho.
Ja passa això amb els germans més petits, en aquest cas amb els nebots. Anem a veure com van decidir venir a Barcelona l'Arcàdia i la seva família.
Los mayores que se empezaron a venir para Barcelona y claro, nos picaba a todos, pues retirarnos del campo. Hasta que al final mi madre, pues como estaba sola, pues decidió del campo que teníamos venderlo y venirse también ella, porque claro, no, ¿qué iba a hacer sola allí?
I anem a veure un cop a Barcelona de què va treballar.
Empecé a trabajar sirviendo a la travesera de Gracia, con unos condes. Éramos 4 chicas. Era la cocinera, era la camarera, la otra. O sea, habíamos 3 camareras fuera parte de la cocinera. Y a mí me tocó la camarera de los jefes. Y si llegaban a las 12 de juerga, pues a las 12 que me tenía que levantar a hacerle una manzanilla o hacerle lo que me pidieran. Y yo los quería, aún los recuerdo, y ya han fallecido. Yo me casé, salí de su casa, me montaron mi casa como si fuera hijo. No me compraron el piso, pero lo que es el interior, me lo montaron todo y muy contenta. Y he tenido contacto pues, hasta hace poco con ellos porque ya fallecieron.
Y le van preguntar si después de casarse va a continuar trabajando para aquellos comptes.
Pero yo seguí trabajando, aunque no quería que trabajara. Digo, tú me has conocido trabajando y yo sigo trabajando. Cuando me casé, empecé a ir con ellos, pero ya me dijeron, dice, no, con las que tenemos nos apañamos, porque ya los hijos se habían casado y todo, y estaban solos. Pero me buscaron otra faena y yo iba cada día a hacer una faena a otra casa. Yo siempre he procurado, ya que yo soy un churro, pues al menos arrímate a un sitio que puedas aprender algo bueno. Y siempre he procurado de arrimarme a donde pueda aprender algo bueno.
I volem saber com va conèixer el seu marit.
Que digo, mi marido era cordobés y lo conocí aquí. Pues que nos fuimos de excursión en la montaña. Allí lo conocí. Montamos varios grupos y allí lo conocí.
Grans històries.
Doncs aquesta és la primera part de la història de l'Arcàdia, o d'un fragment de la seva vida, de l'Arcàdia Pulido, que va ser visitada per tots aquests nois i noies, i que en la interacció d'aquestes persones de diferents generacions han pogut veure doncs, com era la vida al camp a Andalusia als anys 50. Hem vist també les diferències entre les famílies nombroses que tan sovint hi havia en aquella època, avui n'hi ha, però moltes menys segurament, i hem vist també el que era venir a Barcelona, en aquest cas a servir. Què en podríem treure d'aquesta primera part de la història, de la gran història de l'Arcàdia?
El primer tema interessant és que ens presenta un passat que pels nois i noies els sembla molt, molt llunyà, però els que ja tenim una certa edat no és tan llunyà. Ens explica una història de fa 40 i 50 anys, que per la història és molt curtet. I, per tant, doncs, jo crec que és l'interessant de fer reviure amb aquests nois i noies joves que no han tingut la possibilitat de viure, i per sort, aquesta situació, aquesta situació no fa tant anys que passava, i tenia una persona que en directe, que ha sigut protagonista, i us explica. Jo crec que això té un gran valor per a aquests nois i noies.
Una història que veurem després que té connexions, després quan ells, els nois i noies, en parlin una miqueta més del que han vist dels seus avis, o també alguns que tenen família a Andalusia i que van al poble, i algunes coses veurem després doncs, que també hi ha aquestes trobades. Què més hi afegiríem?
Doncs, per exemple, a mi m'ha agradat que, bueno, primer el to de l'Arcàdia és absolutament simpàtic i volent atraure l'atenció dels nois, que sembla que hi ha un grup aquí molt macot i amb ganes de donar canxa. I sobretot això que espavileix, no? Que ja ho ha repetit, ho ha dit específicament una vegada, espavileix, però abans també ho ha dit amb el seu relat. Vol sensibilitzar-los molt de la duresa, perquè inclús aquesta senyora andalusa, ho és molt d'andalusa, eh? Vull dir que realment ha portat el camp cap aquí, cap al barri de la Salut. Vull dir, al barri de la Salut hi ha un tros de su tierra natal, perquè aquesta senyora, aquest accent, aquesta voluntat, aquest coneixement que té de la seva terra, l'ha portat i segurament l'ha fet extensiu al barri de la Salut, que conec, i per tant hi ha molta gent com ella.
No sé si coneixes, Josep Anton, el teu cas, tu coneixes directament l'Arcàdia, la tens present?
No, jo ara tinc curiositat, perquè jo precisament a les 8 del matí, quan s'incorporen els de centre de dia, també estic per allà, i ara tinc ganes de saber qui és l'Arcàdia. I ara ja ho preguntaré.
Ja t'hi fixaràs, eh?
Però
sí que tenim una persona que la coneix, Linda. Com és l'Arcàdia així, tu a tu?
És tal com se l'ha escoltat, no? És molt bondadosa, eh? Li agrada molt transmetre també valors a la gent, i, bueno, es caracteritza sempre per tenir un bon sentit d'humor, i moltes vegades també posa l'exemple dels anys viscuts, no?, de la seva infantesa. Mira, ara, per exemple, no?, sempre comenta, no?, ara ho tenim més fàcil avui en dia, la joventut, estan més per coses més de tecnologia. En la meva època sempre està remuntant-se a la seva època, no?
Ella parla moltes vegades, ho sentirem avui en els fragments que anirem escoltant, subratlla moltes vegades la seva vida com ha estat una vida molt dura, eh?, i sobretot sí. La vida del camp va ser una cosa molt dura. Aquesta duresa, creus que l'ha enfortit? Creus també, la mostra habitualment parla d'aquesta duresa de la seva vida quan ve al centre de dia?
Sí. Sí, sí. Ho aplica el seu tarannà sempre, no? Però que ella, en la seva actitud diària, però que quan té oportunitat de parlar, és que ho té molt present cada dia. Sempre ha de comentar, no?, de que, mira, a mi m'ha costat tenir això, perquè viene molt mudada, molt arreglada ara, no?, i diu, però bueno, el meu treball m'ha costat, no?, perquè abans no era així, o vaig tenir moltes carències. Valora molt la seva vida que té ara, no?, perquè compara, no?, i bueno.
Un valor també a descobrir. Carles, sí. Què hi afegiries a tot això que han dit els companys?
Home, subratllar, per exemple,
l'interès o la passió una mica que mostra per l'educació i que intenta transmetre en els nois i noies, no? De dir, és necessari, jo no n'he tingut, jo, però he intentat apropar-me, en algun moment diu, apropar-me a lo bo perquè se n'ha d'aprendre, no? Jo crec que aquest missatge és prou interessant. Després hi ha un fet, no sé si reprendrà en algun moment, però una de les coses que jo crec que els nanos no es poden figurar massa o entendre massa és que pot voler dir viure amb 11 germans. Amb 11 germans i que possiblement, no ho sé, això ja especulo, però possiblement en aquell moment podia haver-hi una família més extensa a la casa convivint. Vull dir que no eren només els pares i els 11 germans, no? Jo crec que aquesta realitat com a experiència vital i com a... crec que possiblement és la més difícil de que ells puguin imaginar-se el que significa.
Sens dubte, deu ser una mica com anar de colònies gairebé, no? Allò, tot el que passa que això de que siguin tantes edats, no? Clar, quan van de colònies van tots són de la mateixa quinta, oi?
I el fet de la responsabilitat, és a dir, allò que ha dit, que a més en aquest tipus de famílies doncs, més o menys sempre es dona, no? Bueno, cada vegada menys, però n'hi ha menys, no? Però de la responsabilitat del gran sobre el petit, sobre no? Altres. Com una cadena, perquè si no és evident que els pares, a més, treballant en un entorn de duresa com el camp, doncs no donen abast, no?
Sens dubte. Anem a continuar, doncs, per descobrir una mica més com va ser aquesta vida que ell ens explicava i anem a explorar una mica més tota aquesta relació entre viure al camp i viure a la ciutat.
Quan vas arribar a la ciutat, el canvi va ser molt, molt dur. O sea, de camp a ciutat és molt diferent. Com va ser el canvi?
Claro que fue duro, porque no son las costumbres de estar en un campo hasta a la ciudad. Y las personas son diferentes. Pero yo tuve suerte de que cogí personas de buena posición y me supe adaptar a ellas.
Anem a veure en què són diferents les persones del camp i la ciutat.
Hombre, llevan otra vida muy diferente. Estar en el campo no es lo mismo de estar en la ciudad, que vas a colegio, que vas a los sitios, hablas con otro tipo de personas, pero en el campo, unos con otros, pues hablamos como los payeses.
I així, ara, en perspectiva, què prefereix, camp o ciutat?
Si te digo la verdad, tal como estoy viendo la ciudad, prefiero el campo. Es más sano en todos los sentidos. Madrugas, pero luego a lo mejor mediodía, pues te echas tu siestecita de media hora y descansas y vuelves otra vez a la marcha. Y no te ibas al pueblo a irte a un cine nada más que una vez por semana. O sea que no era decir, estoy cada día en el pueblo.
I els estudiants? Anem a preguntar-los si prefereixen camp o ciutat.
M'agrada més el camp que la ciutat.
M'agrada perquè hi ha animals i...
A mi el campo. N'hi ha menys contaminació perquè hi ha millors treballs que ara i res més.
El camp m'agradaria més.
Ciutat, perquè ja estic acostumbrat a aquestes coses que faig cada dia, d'anar al col·legi i llevar-me a aquesta hora.
Jo prefereixo camp perquè, bueno, com ja he dit, és una vida molt més sana, però també és molt dura, però és que a mi també m'agrada molt viure a l'intempèrie, a l'aire lliure, a mi m'agrada molt la natura.
Camp, perquè no contamina massa i perquè m'agrada molt els animals i m'agradaria treballar almenys un dia en el camp.
Camp, perquè hi ha menys contaminació, m'agrada molt treballar, estic molt lliure... En que hi hagi molt treball, és millor perquè també hi ha salut.
El campo pensáis que es muy fácil, pero no es tan fácil, no. Porque cuando te tengas que levantar pronto y a labrar la tierra, ir a sembrarla, luego ir a recogerla, y según qué cosas tienes que labrarlas un poquito a mano, ¿eh? Y sacarle las hierbas, porque si no la hierba se come lo que has sembrado.
Déu-n'hi-do. Vam encara preguntant als nois i noies com els ressonava, si tenien alguna connexió, algun record o coneixement d'ells que estigués vinculat a això que ens explicava l'Arcàdia.
Que la meva mare i el meu pare són de Perú i ells, quan eren petits, ja treballaven perquè no tenien molts diners per guanyar-se la vida i tenien que treballar.
que el meu avi va començar a conduir un camió als 14 anys. Perquè ara la ciutat abans era com un camp i ell, doncs, per guanyar diners i tot això, doncs...
Fui 4 dies a França, a una finca on hi havia gallines i cabres i era com una màquina de vi. I em levantava a les 4, no, a les 5, a les 6, a ajudar el tio de la meva mare a recollir ous i vaig anar.
I encara més anècdotes dels estudiants.
Que la meva bisàvia tenia una casa de poble on tenia també en un costat una granja on tenia animals que es tenia que ordenyar, es tenia que tallar a les ovelles el pèl.
A la casa del meu avi, a vegades pues, he ajudat el meu avi i tot.
Que jo sempre he tingut una pregunta que m'ha fet molta intriga, que de on venen els cognoms?
Mi apellido Pulido Gutiérrez, de la parte de Jaén o por ahí.
Déu-n'hi-do, la pregunta ha sortit una mica de sorpresa, però tornant al tema del camp o de la ciutat, i semblant sembla que aquests nois i noies els agrada això de viure al camp, però els vam voler preguntar si això de viure sense televisió, internet ni mòbil, què els hi semblaria?
Jo no tinc tele a la meva casa.
Que jo tinc un poble a Granada, que és Llena, i allà, a la nostra cova, com li diuen allà, no hi ha ni internet ni coses per de lo que hi ha a la ciutat. Tenim una higuera i saquem la fruita i tot això.
Jo també, moltes vegades, en el verano, vaig al meu poble, que es diu Jerez, que tampoc tinc ni internet ni res de tecnologia per fer res, així que jo sempre ajudo la meva part, el meu pare i la meva mare a fer les coses de camp i recollir tot el menjar possible.
Del camp a la ciutat, la veritat és que sí, és un canvi molt brusc, molt radical i em seria molt difícil anar-me al camp, encara que m'agradaria, però és clar, seria un canvi bastant...
La meva àvia i el meu avi tenen una casa a un poble i no tenen internet, ni televisió, ni res.
Grans històries.
Doncs ja veiem que aquests nois i noies els tenien connexions, tenien històries pròpies dels seus avis, de la seva família, que els connectava amb la vivència de la Arcàdia. No obstant, no sé si el que més ens ha sorprès, podreu dir vosaltres, és aquesta obertura dels nois i noies a viure al camp. No sé si s'ho imaginen d'una manera potser massa idealitzada, però sembla que molts triarien el camp per viure. Carles, no sé si t'ha sorprès o...
Sí, m'ha sorprès una mica. De fet, només un ha comentat que ell la ciutat, i em sembla que amb el to que ho deia i ha fet referència a l'hora de llevar-se. Em sembla que aquest li deu costar llevar-se.
Això del despertador...
Sí, i això de les 5 li deu fer por i diu, no, escolta, aquí em llevo una hora més prudencial. Però sí, això m'ha sorprès. De tota manera, ja s'ha vist que tots, la majoria, tenen una certa connexió, una connexió amb el camp, a través de... més o menys directe, a través de la família, i han anat... De tota manera, és clar, és una connexió... que no és en el que suposa viure al camp i guanyar-se la vida al camp. Ells hi han estat, doncs, de vacances.
De vacances, ara t'ho anava a dir.
I, doncs, estan una estona ajudant o el que sigui, doncs, bueno, a tots i als nanos, els primers, els hi agrada això, no? Però, ja dic, per una banda, això, no, sí que aquesta idea i el camp és més sa, això, és a dir, ha sigut la constant, eh?
El camp un missatge és... que s'ha estat donant
exacte,
molt aquests anys, no?
Sí, sí, de la contaminació i tot això. Alhora, això em fa pensar potser que el problema és que aquí hem confrontat un camp de fa molts anys amb una ciutat d'ara. El camp tampoc és ben bé... el que era, no? En molts aspectes, no només perquè internet n'hi ha, i fins i tot hi ha granges que estan computeritzades, no? Però no només per això, sinó per tot plegat. I a vegades aquesta imatge potser, bueno, els de ciutat no l'acaben de tenir.
Hi ha un desfalc amb el temps, sí. No? Amb la realitat del camp d'ara, la realitat del camp que ens explica l'Arcàdia. Què hi voldríem afegir?
Jo, mira, casualment després d'aquesta enquesta, no, i de sentir-li la seva visió del camp a ella, l'opinió dels nens, ella també li va sorprendre, no?, el que sentia dels nens. I després...
Tu vas ser present justament el dia que es va fer l'entrevista.
Sí, jo hi era ahir. Uh-huh. I després, als 2-3 dies així, vaig preparar una activitat que, bueno, sempre fem activitats per a estimulació cognitiva, no?, i treballar la memòria, les habilitats de la comunicació, perquè opinen i tot. I una de les activitats que vaig preparar en el projector que tenia en la sala va ser la visió, no?, nova del turisme rural, perquè l'Arcàdia pogués mirar, no?, com és la promoció, com fan, què fan els nens, i es va quedar, i ell va dir, mira, ho fan com a diversió, jo ho faria com a treball. Mira, agafar una dotzena d'ous, per exemple, no? No, jo agafava de dotzenes en dotzenes, no? I, clar, ella feia gràcia, no? I ella deia, no? Ho fan com una diversió i jo... Això era el meu treball. Mira, arrencar una pastanaga, no? Jo feia sacs de sacs.
Havia d'arrencar una darrere l'altra i durant moltes hores.
Sí, sí, va ser invers, sí.
Certament, una altra manera... De com ens acostem avui en dia al camp, sens dubte, que potser aquest aspecte lúdic fa que el tinguem, doncs, també més... Sí, l'imaginem d'una manera més idealitzada, no?, potser.
Sí, no, i inclús jo voldria ressenyar una cosa, perquè ella parla del camp i de la duresa i tot això, que va en contraposició a la idealització que tenen els nanos, els alumnes, del tema del camp, però també parla, quan ve aquí a Catalunya i a Barcelona, de los jefes i parla de les persones de posició i que la seva feina no era fàcil i si venien a les 12 de la noche havia que preparar-les una manzanilla, vol dir, aquí, bueno, de vegades no és ir a sacar el burro para que paste, però vull dir, dar la manzanilla al senyor que llega a les 12 de la noche, pues, escolta'm, no és fàcil tampoc, eh? Vull dir que la ciutat tampoc és fàcil. I suposadament volia posar en relleu una mica que per ella, encara que ho ha destacat com una... suposo que per ella va ser una millora venir aquí a la ciutat i guanyar uns diners i guanyar un sou i tot plegat. I aquestes famílies que la van atendre bé perquè li van habilitar el seu pis.
Va haver aquest contacte filial al final,
aquest,
no?
Sí, exacte, aquesta protecció. Aquesta també. Bona relació i aquesta protecció, inclús, que tenien. Però, clar, això és a base de molt d'esforç, de molt de sacrifici, de dedicar-hi moltes hores i de ser una mica, doncs, això... servidor de... I, esclar, això ha sigut servidora del camp, perquè el camp els hi donava i plantaven, que me feia gràcia l'expressió, és que plantamos todo lo que se pueda comer. Plantamos todo lo que se pueda comer. Vull dir que és la necessitat era bestial, eh? Todo lo que se pueda comer.
Fixa't per això que en el moment de triar camp o ciutat, ella també es tret l'aspecte de dir, bueno, és que en el camp hi havia alguna cosa especial, també, eh?
Sí, una relació...
Veient com és la ciutat ara, potser ara triaria camp, no? Allò, si triem tot el dolent del camp, bé, és una altra manera de viure, també.
Sí, jo també resaltaria d'ella, de l'Arcàdia, la dignitat, com explica les coses, eh? Fins i tot quan estava al camp, que és molt dur, però explica amb una dignitat que realment és molt educativa. I quan explica quan servia els senyors aquí, sí que diu que s'aixecava a les 12, però no ho explica amb rencor, sinó, bueno, era la meva feina i jo ho feia. I després aquest gran agraïment, em van ajudar, em van a buscar una altra feina. Vull dir que jo crec que això és interessant, que comuniqui això als alumnes, no? I, evidentment, sorprèn aquesta vida idíl·lica del camp, dels nois i noies, perquè suposo que ells hi van, doncs, a l'estiu, a passar-ho bé, que tenen llibertat, clar, viure en un barri que no pots sortir de casa i anar-te en un camp, i pots sortir quan t'hi dóna la gana, i pots anar amb els teus amics i amigues i tornar a l'hora que vulguis. Clar, això pels nens i nenes que viuen en un barri, això per ells és idíl·lic. L'altra cosa potser seria potser viure l'altre any, tot l'any. I l'altre tema, jo també em sorprèn, que la bona consciència que tenen sobre el tema de la contaminació, que és un dels elements que ells resalten, vol dir que això ho han treballat força bé, que va calant i jo crec que és interessant aquest concepte que ells expressen.
Anem a conèixer un altre aspecte realment també interessant, que és tot el tema de l'educació. Evidentment, com podem imaginar, amb la situació de l'Arcàdia, ella no va poder anar a escola, però sí que de més gran va voler estudiar. Anem a veure com ho va fer.
Yo no había estudiado nunca. De grande, pues dije, no, tengo que estudiar porque si no, y con 19 años me puse a estudiar. Particularmente, nada de escuela y nada de profesores. Pero yo me saqué mi estudio. Y es muy duro trabajar en un campo y irte a la ciudad y no saber nada. Porque yo me vine aquí a Barcelona y yo no sabía la O con un canuto. Y entonces, pues claro, que salgas a la calle, no sepas la calle dónde está, que preguntes, no te lo digan y te tengas que espabilar, digo, no, aquí tienes que tirar adelante. Estudié, me saqué mi primaria. Me propuse después, más grande, de sacarme el carnet de conducir. Y como costaba dinero, procuré sacármelo todo a la primera. Y fui capaz de sacármelo a la primera.
Li vam demanar que ens ho expliqués una mica més. Primer, això de què va ser que la va motivar a posar-se a estudiar als 19 anys.
Yo estaba sirviendo y yo decía, bueno, voy a salir. Y pregunto a una señora, que fue tan amable, que gracias a ella aprendí. Y estaba en la esquina y el letrero lo tenía encima, le pregunto por la calle. Dice, ay, nena, eres muy joven para que no sepas dónde estás. Pero no me lo dijo. Volví para atrás y a la compañera que tenía trabajando, digo, mira, ¿qué me ha pasado? ¿Que tú quieres aprender? Digo, sí. Entonces, yo aprendí. Fíjate si me metí todas las lecciones que a mí me las preguntaba y las decía de memoria, porque eso sí, he tenido siempre muy buena memoria. Ahora lo voy perdiendo, pero...
I descobrim també com es va ser que es va treure el carnet de conduir.
Me lo saqué más mayor, porque lo que dicen del campo, aquello que te compra un trocito de campo para ir el fin de semana y todo esto. Y yo decía, pero bueno, aquí, ¿cómo vengo? Si no hay combinación ninguna, en plena montaña. Digo, aquí hay que sacarse el carnet. Y me decían mis hermanos, decía, tú te vas a sacar carnet, la única chica, porque las otras no se lo sacaron. Dice, pero ahora te comprarás un coche viejo. Si no sabes llevarlo bien, un coche viejo. Digo, no, yo sí de tener un coche quiero nuevo, dos caballos. Pero presumía poco de dos caballos, porque a veces cuando llovía y había esos charcos, los coches de alta gama, pues claro, abajo pues se les mojaba y ya no tiraban. Y el mío pasaba, porque como era alto, pues pasaba. Pero me llevaba a todos los sitios.
I anem a veure també, quan va tenir filles, si els va recomanar o va intentar que estudiessin.
Mi castigo, si me pedían algo, era las notas primero. O sea que esas no me han sacado malas notas nunca. Piensa que la que está de profesora estuvo un curso que se lo pasó casi con gripe, sarampión, porque antes había mucho sarampión. Y yo le decía, te pongo una persona que te ayude. Y dice, no, yo me tengo que sacar mis estudios por mi propio... Y dice, sí, nunca, nunca me ha suspendido nada. Y ahora está de profesora que tiene, digamos, la primaria de los críos de P3, P4 y P5. I l'altra, hasta l'octavo.
Doncs aquest fet de la seva filla, que va estar malalt i no podia anar a l'escola, però tot i amb això s'ho va treure, aquest fet va ressonar amb una de les estudiants que visitaven a l'Arcàdia.
Que jo, com la seva filla, que va estar quasi tot el curs sense anar a l'escola perquè tenia gripe, jo vaig estar un mes a l'hospital perquè tenia peritonitis i em van operar dues vegades i pues, tenia que recuperar-ho tot aquest curs perquè...
Grans històries.
Un fragment més d'aquesta gran història, un fragment de lluita, de tirar endavant d'aquelles persones que, davant de les dificultats, s'han arremangat i han dit, vinga, jo d'això me'n surto. És aquest l'aprenentatge que podem extreure d'aquesta part del relat?
Home, jo crec que l'Arcàdia té l'autoestima una mica tocadeta. Perquè al principi, quan els insisteix als nanos que espavileis, que estudieis, que tal... Que... Però, en canvi, ella sempre diu, perquè jo he sigut un xurro. Jo he sigut un xurro, però és una dona amb una vitalitat i una voluntat d'aprenentatge, de sortir endavant, de reconèixer inclús les seves pròpies limitacions, no? Vull dir que és molt, molt, molt significatiu, però a més ho explica, jo com deia abans, comentàveu, que és una dona que sense fer grans escarafalls té una vitalitat i té una... I vull dir que no es considera ni tonta ni això, però es considera, suposo que sí, això molt espavilada. Vull dir, amb ganes i voluntariosa. I suposo que això és el millor que, vaja, jo veig que va transmetent amb els seus diàlegs, no? Aquesta necessitat de no estar sol tampoc, vull dir que ella de pressa diu, pues ja te buscaré alguien para que te eche una mano en los estudios, o ja aniré jo a un sitio para sacármelo. Vull dir, però perquè avui en dia, segurament això de que no sabia fer la O con un canuto, és que hi ha gent avui en dia que no sap lo que és un canuto. La O ja és un altre segon nivell. No sap lo que és un canuto.
El que, sens dubte, de les escoles moltes vegades es valora més el fet de ser tenir voluntat i ganes d'aprendre que no el fet de ser més intel·ligent o menys, no? És allò d'aquells alumnes que diuen, mira, aquest potser li costa molt, però no, té una voluntat que només per això se'n surt tira més que d'altres, no?
El voluntariós, podríem dir que sempre se'n surt. Sempre. Arribarà on arribarà i se'n sortirà millor o pitjor, però sempre se'n surt. L'experiència de l'Arcàdia és en aquest sentit molt, molt clara. Fins i tot, bueno, aquesta voluntat passa fins i tot per sobre d'estereotips o de l'època, com pot ser el treure's el carnet de conduir una noia. No sé, tampoc ha quedat molt clar en quina edat, però ja ho he dit clarament, que les seves germanes no, els seus germans sí. És a dir, aquesta voluntat, en general, en la seva vida, doncs és quelcom, jo crec, molt definitori d'ella. No, el pas del camp a la ciutat, hem dit la dificultat, però és que a més ella va passar del camp i pel que ha explicat d'una agricultura de subsistència a servir en una casa d'uns comtes, amb la qual el tipus de vida, de relació, d'activitat canvia radicalment, no? I se'n van sortir. Per tant, jo crec que aquí hi ha una persona amb aquesta voluntat de tirar endavant.
Continua tenint aquesta empenta, Linda?
Té una gran capacitat d'adaptació i té molta força, sempre, en tot. Sí, sí. Es destaca, no?, per la seva manera de ser, d'ensortir-se, i ella sempre comenta tot això com algo com un halago per poder ensenyar a la resta. Si jo he pogut, per què no pots tu, no?
Si jo no he pogut, per què no
sempre
pots tu?
Sempre diu, sí.
Això és gairebé un lema d'aquells, ara em ve aquella cançó de les tresines, no? Si els altres ho fan, per què no podem fer nosaltres, no? Com a lema també d'aquesta actitud d'emprenedoria o d'això, de tirar endavant, no?
De superació. Ella tot ha tingut moltes barreres, però els ha anat saltant, no? Jo crec que això és un gran aprenentatge pels nois i noies que poden aprendre, no? A la vida tindreu molts obstacles. Ells i elles, per sort, pues, segurament que viuen en una situació molt més còmoda que ella, però la vida tindrà obstacles, no? Llavors ella, a partir del seu missatge, els ensenya, doncs, bueno, cal tindre aquest esperit de superació. Em compro una casa, necessito, doncs jo em compro el carnet, no vull dependre de ningú.
I cada vegada que el cotxe sigui nou.
I el cotxe que sigui nou.
Que sigui nou, res, sí, un cotxe de segona mà, no?
Es torna a ser aquesta dignitat d'ella, no? Exacte. Jo vull anar amb el cap ben alt, no? I el fet també de que ella ho resalt, no ho diu, però el fet de ser, més important el ser que el tenir, no? I a vegades aquí valorem molt les coses materials i l'important és el ser la persona, no? I llavors ella resalta aquest esperit que jo crec que és tan educatiu i que ho puguin explicar i intercanviar-se amb joves, jo crec que és molt educatiu i interessant.
Joves que van estar molt encuriosits sobre la vida de l'Arcàdia, i anem a veure les preguntes que li van fer, i anem a veure-ho ja en aquesta última part d'aquesta gran història.
Una cosa, ¿cuántos años tienes?
¿Que cuántos años tengo? 77.
¿Tienes nietos?
Un bisnieto que es un bichillo, con 3 años. Tengo 2 nietos y 2 nietas.
¿Cómo se llamaban tus padres?
Pues mi madre se llamaba Crescencia. Mira qué nombre más raro. Y mi padre Esteban. Allí trabajaba Toquiquia en el campo. Allí hasta que no empezaron a desfilar para venirnos para aquí, todos al campo.
quan la seva mare es va quedar al camp i vosaltres, els 11 germans, se'n vau anar a la ciutat, la mare va seguir treballant o com portava la vida la seva mare?
Pues se quedó con un hermano allí con ella hasta que la vendió. Y luego pues se vinieron los dos. Porque claro, mi madre era ya con 70 años, ya no se iba a quedar allí sola. Procuramos cuidarla todo lo que se pudo, porque yo fui una de las que yo dije que no la llevaba a ninguna residencia y la cuidé hasta el final.
Mi madre tiene 6 hermanos, no, tiene 5. 2 chicos y 3 chicas, que todos son más pequeños que ella, pero unos años. Y ella cuando era pequeña les cuidaba a todos. Y pues a mi tito le tenía que cambiar el pañal y hacerle de todo porque él no podía hacerlo.
Que al meu avi aquest mes el 31 cumpleix 74 anys.
Al meu avi, la seva mare, que ja s'ha mort, com tenia un problema, tenia que anar en silla de rodes i li canviaven el pañal.
Así tuve yo un hermano 18 años por accidente.
I anem a veure quin consell va voler donar l'Arcadia als estudiants.
Sobre todo un respeto a los padres, que hay muy poco respeto hoy a los hijos a los padres. Porque a la mínima que los padres les riñen o algo, como tenemos la posibilidad de denunciar, pues, y no, tenéis que empezar por respetarlo, ser buenos estudiantes. Y cuando os pidan una cosa, dársela, como ellos os la dan a vosotros. Que se sacrifican por los hijos más de lo que tú imagináis. Eso es el consejo mío que os doy a todos. Tienes que hacerle caso a los padres, pero no a los amigos, porque los amigos a veces os llevan por mal camino. Porque no te voy a ir más lejos. Hoy están enterrando a una vecina mía muy joven por guiarse por otro y meterse en un sitio que no tenía que meterse. O sea que tenéis que obedecer a los padres.
I l'última pregunta que li van fer a l'Arcàdia i a l'acabar la trobada va ser que ens parlés de l'actualitat. Ella va cada dia en el centre de dia a Roca i Pi i vam voler que ens expliqués com era la seva rutina.
Mi rutina es de cuando me levanto, desayunar en mi casa, venirme aquí, hacer algunos trabajos o algunas cosas que hacemos, nos lo pasamos bien y eso es lo que hacemos aquí. Y yo por eso me vengo para aquí, porque a veces no tengo ganas de salir de mi casa, pero digo, no, allí me lo paso bien. Aunque haya alguna que sea una poco puñeterilla, pero bueno, con los monitores estoy contenta con todo.
Grans històries.
Doncs aquí tenim una de les monitores.
T'ha deixat bé, t'ha deixat molt bé.
Hi ha alguna una mica punyetera, diu, però es refereix als altres usuaris. Diu, els monitors no, els monitors no, el Linda.
És la convivència, no?
És la convivència. Però hi ve molt contenta.
Molt contenta i, sobretot, jo voldria ressaltar que ella va lluita per la seva autonomia. Ella cada dia va, però en autobús. No li agrada que l'ajudin, que l'acompanyin, perquè ella... le agrada mantenir la seva autonomia, no? I, bueno, viene el seu entusiasme. Si ve a ser que ha treballat en la seva infantesa, després de joveneta, i després va fer exercir tot això, és els episodis de la seva vida, no? Sempre treballant. Jo vull corroborar també de que en la residència ella agafa aquesta actitud, és com un hàbit per a ella. Ella treballa igual. Ella diu, què puc fer? A veure, endrecem això i recol·loco les cadires. A quin te'n porto? Sent molt vàlida.
Que estan acostumades sempre a ser molt proactives, no? I que continua aquest xip. I és una oportunitat també el fet d'estar en un àmbit social, no quedar-se a casa, poder fer aquesta feina, imagino, no?
I observa la capacitat d'observació, que com treballen les auxiliars, els companys, el de manteniment, sempre... Mira que treballo, sempre està pendent de com treballen, no? L'actitud que té la gent, sí.
En aquesta conversa, aquesta última part de la conversa, ens ha explicat també tota aquesta importància de cuidar i de respectar els pares. Hi ha hagut un moment que ha fet un comentari que ha dit... diu, ara avui en dia, com que hi ha la possibilitat de denunciar,
cànons de seguida, no sé quantos. El Carles ha fet una rialla per sota el nas.
No, o sigui...
Ho dic perquè el món de l'ensenyament, no sí, sé si a vegades sí, rebeu sí, no. molts cops, també, no?
O sigui, m'ha fet gràcia que... O sigui, que ella ho expressés fins i tot amb aquesta situació, o sigui, amb aquest... De dir, bueno, ara aquesta protecció, diguem-ne, de la infància, del menor, que arriba que si... Bueno, fins i tot en l'àmbit familiar, no? M'ha fet gràcia, sobretot, perquè denota que està al dia, per dir d'alguna manera, eh? No, no és allò... no és lo típic de dir, bueno, és que s'ha perdut el respecte als més grans, perquè això Aristòtil també ho explicava, eh?
Vull dir,
sí, ja s'ha perdut
el respecte... racional.
Sí, ja s'ha perdut el respecte als grans, és a dir, això és constant, no? Però no, no, ella fila més prim, eh? Fila més prim. I el que sí que... Bé, hi ha aquest tema, més enllà d'això del respecte, que dic que és constant en la història, sí que la idea de la responsabilitat respecte als pares, aquí sí que crec que hi ha en aquests moments una ruptura molt important de consciència. De consciència, que no vull dir que, per dir-ho així, que ara siguem més frescos o més dolents, o que ja no, mira, ja no, no volem tenir cura, no. És que la concepció de la família i aquest engranatge i aquest fil conductor de la família, és a dir, els pares han tingut cura de nosaltres, però nosaltres hem de tenir cura dels pares, és a dir, aquesta primera responsabilitat respecte a tot el que passa a través de la cadena familiar, això, en aquests moments, la percepció social i una mica no és aquesta, no és aquesta. Aleshores, aquí, possiblement, hi estem perdent. És a dir, és evident que tampoc podem esclavitzar els fills de respecte a quines situacions dels pares, però aquí em sembla que hem fet una transició molt ràpida en aquests processos, també vinculats a l'estat del benestar, que amb molts elements positius, no? Però potser amb la forma de vida de la família tan reduïda, tan nuclear, ha trencat alguna cosa i potser hem anat massa enllà.
Seria un dels valors a revisar. Martí, què hi afegiries o què et destacaries d'aquesta última part de la conversa?
Sí, bueno, també continuant amb aquesta línia, aquí jo crec que l'interessant és la gran oportunitat que tenen aquests joves d'escoltar aquest missatge. Som una societat, com ja s'hi deia, que ens separem molt per edats, fins i tot les festes majors, activitats al migdia per nens petits, a la tarda per gent gran, i mai fem activitats per tots els junts. Per què? I aleshores, doncs, poder fer aquestes activitats conjuntament, potser si tinguéssim més oportunitats de trobar-nos gent de diferents edats, el que es comentava ara d'aquesta separació, de que la gent es fa gran i es queda sola, potser no passaria tant, no? I potser ens coneixeríem. Trenques prejudicis de que els grans no sempre estan enfadats. Veus l'exemple de l'Arcàdia? És tot el contrari, però ho has de conèixer. I l'altre, que els joves poden fer moltes més coses. Per tant, jo crec que treballar amb aquesta idea de contacte intergeneracional és un gran aprenentatge per les dues parts.
Afegiríem alguna cosa, Josep Anton?
Sí, jo volia destacar una mica que aquesta dona se la veu molt afectiva, també, vull dir, que afectiva i efectiva, perquè, vull dir, amb les seves relacions, parlava del germà també, que li van haver de canviar el bolquers, tal i qual. Vull dir, exigir una mica el respecte, jo penso que és aquesta una mica vocació que ella té pel respecte al conjunt de persones, no? Però, vull dir, quan parla del bichillo de su nieta, doncs vull dir que també jo penso que és una dona amb un gran caràcter i que això, que les relacions humanes, l'afectivitat, la porta inclús amb aquest, volia jugar amb les dues paraules, d'afectiva també, vull dir, és molt afectiva amb les relacions afectives.
Afectiva amb A i amb B, oi?
Amb B.
Començant
sí,
amb A i amb B.
Amb dues.
Molt bé, aquesta doncs va ser la conversa que es va fer a la residència de gent gran Roca i Pi, entre l'Arcàdia Pulido i els alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Badalona, tota aquesta colla que hem dit abans els noms, l'Ethan, l'Adrià, el Joel, el Gabriel, l'Abel, la Lucía, l'Alba, les dues Aitanes, la Marina, el Mauro, l'Eric i el Dani. I un cop acabada la conversa vam preguntar als nois i noies què en destacarien, què els havia atret o què els havia cridat més l'atenció, i vam preguntar també a l'Arcàdia quin és l'últim consell que els donaria.
Que ha tenido una vida muy dura y que a ver si puede mejorarla un poco.
La història és molt interessant perquè ha passat per moltes coses
molt dures.
Pues que vivia en el camp i s'ha vingut aquí per estudiar i fer algun treball si pot, però bueno.
La seva vida ha sigut molt interessant perquè s'ha apanyat molt quan ha vingut a la ciutat.
A mi el que més m'ha agradat, m'ha sorprès molt quan has dit que no sabies res quan vas arribar a la ciutat amb 19 anys i la veritat aquesta història l'he trobat molt interessant.
Que gràcies per contar-nos aquesta història i ja has tingut una vida molt dura perquè quan et levantaves a les 5 del matí paraves per a comer i luego seguies.
M'ha sorprès molt quan t'apanyaves tu sola per fer les coses al camp. Això m'ha impressionat molt.
Aquesta estona que hem estat amb tu m'ha agradat molt perquè ens has contat la teva història, que és molt interessant, i m'ha sorprès molt que tu, amb 19 anys, no sabies res i tenies que anar a la ciutat a aprendre.
M'ha sorprès tot el que has dit i el que més m'ha sorprès és que vas anar amb 19 anys a la ciutat i vas aprendre tot de memòria.
M'ha sorprès molt perquè quan tenia 7 anys estava treballant a un i m'ha sorprès molt.
A mi m'ha sorprès molt quan havia dit que hi havia tingut 11 germans.
Que a mi m'ha sorprès molt que havia dit que no parava de treballar hasta que se vaya a dormir i és que si en la seva època hi hauria descans, jo me iria a la muntanya. Si hubiera descans, si no, pues no.
Sí, he estado contenta de estar con ellos y yo mi consejo es que estudien y que obedezcan a sus padres, que no se junten con malos amigos, que si sus padres dicen ese amigo no te conviene, hacerle caso y apartaros, sin pelear y sin nada. Porque yo, cuando no me gusta una persona, lo que me dice o lo que hace, yo no discuto, yo me aparto, porque las discusiones no llevan nada bueno.
Aquest va ser l'últim consell a l'acabar la conversa. Quines seran també les vostres conclusions d'aquesta gran història d'avui?
La frase aquest que diu el noi s'ha apanyat molt, no? Que ho diu d'aquesta manera, doncs és aquesta conclusió, doncs aquest procés de superació i que ho ha transmès tan bé amb aquests nois i noies.
A mi m'ha fet molta gràcia allò dels dos cavalls, perquè com que és un cotxe que li tinc molt de carinyo, perquè els dos cavalls, a més, és un cotxe de capellans o de comunistes. I llavors ella suposo que deu ser per lo segon.
Era un cotxe realment especial,
Era un cotxe molt especial per ella, per l'Arcàdia.
Sí, no, però tota la gent que havia tingut un dos cavalls l'estimava com un cotxe diferent. Vinga, Linda, què en diries? Què t'emportes avui?
Què m'emporto avui? Que me siento muy orgullosa, la verdad, de tener la Arcadia, como a tantas que ya, que tienen la historia de vida y que es trobar-se amb nens i veure l'oportunitat de poder transmetre i fomentar els valors, no? I ese rol que té ella d'educadora constant és per veure-la personalment. Sí.
Ens quedarem els altres amb les ganes d'haver-la conegut a
Arcàdia.
Exacte.
Esteu convidats.
De conèixer el rostre. Haurem
anem
de fer una visita.
Sí.
Carles, què t'emportes tu avui d'aquesta conversa?
Bueno, un gran exemple del que avui en dia es diu intel·ligència emocional. L'Arcàdia és una persona que irradia una intel·ligència emocional grandiosa. Més enllà del tòpic d'apartar-se a les males companyies, ho explica molt bé, de dir, escolta, no discutiu, perquè això no porta enlloc a vegades, però observeu què fan i si això no us convé, això no lliga, deixeu-los i aneu per un altre camí. Jo crec que això és d'una saviesa profunda.
Doncs més saviesa tindrem també en la propera edició de Grans Històries. Avui ens han acompanyat el Carles Armengol, la Martí Boneta, el Josep Antoni Caubet i la Linda Díaz. Moltes gràcies a tots
gràcies.
I a tots els que ens escolteu. Fins a la propera Gran Història.
Toni Huguet i Oriol Casals us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
La manera més fresca de passar l'estiu? Amb un bon concert d'havaneres?
Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Aquest estiu, cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Gruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera.